Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El nou calendari per investir president de la Generalitat se situa entre dissabte i dimecres de la setmana vinent. Junts per Catalunya continua apostant per Carles Puigdemont per a la presidència, tot i que la formació contempla altres candidats. El termini s'està escurçant i les reunions entre els grups de Puigdemont i Esquerra també continuen per acabar de tancar qüestions tècniques de govern. Dissabte es podria celebrar el debat en una primera volta i dilluns la segona. D'altra banda, el Consell de Ministres es reunirà demà, segons hem sabut aquest matí, de forma extraordinària per presentar el recurs anunciat contra la reforma de la llei de presidència. Precisament el Tribunal Constitucional, segons hem sabut avui també, ha admès el recurs de Ciutadans contra el vot delegat de Carles Puigdemont i Toni Comín, però no ha acceptat les mesures cautelars ni la suspensió. També és notícia que els consellers Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, els únics que no estan acusats de rebel·lió, i l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, han comparegut aquest matí al Suprem. El jutge Pablo Llarena els ha comunicat el seu processament pels delictes de malversació i de cabals públics i desobediència en el cas dels exconsellers i només desobediència en el cas de Mireia Boya. I és notícia a Andorra, perquè després d'Itàlia, de França i de Bèlgica, el model dels corredors humanitaris impulsats per la comunitat de Sant Egidi arriba també al país dels Pirineus. Fins ara han permès acollir i integrar 1.500 refugiats que fugien de la guerra. Segons el protocol signat entre el govern del Principat i el moviment fundat per Andrea Riccardi, protocol que s'ha fet públic avui, es permet l'arribada de refugiats sirians que actualment es troben al Líban. Parla de l'arribada al primer any d'una vintena que estiguin en condicions de vulnerabilitat. Andorra s'ocuparà de l'hospitalitat i els serveis i Sant Egidi de la formació. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 6.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots i totes. Com cada dimarts, quan són les 5, a Ràdio Estel, un equip de professionals del món de la geriatria es posa en marxa per debatre informació de tot el que succeeix al voltant de l'edat d'or, el món de les persones grans o el món de les grans persones. És gran ser gran i trobaran consells de geriatria, diferents opinions d'experts, bolsa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treballador social, en resum, tot el que ens pot interessar conèixer d'una residència de persones grans, un programa de divulgació sanitària. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento com cada dimarts, a les vies de so Mario Ramírez, a la direcció Josep de Martí, a la consulta del treballador social Carles Reixac i a la conducció Carles Reixac i Marc Rius. La gimnàstica per la gent gran és una activitat física dissenyada específicament per persones més grans de 60 anys, començant a treballar progressivament les qualitats físiques bàsiques i que aporten infinitats de beneficis als qui la practiquen. En les persones grans sol haver-hi una pèrdua de la força muscular i desgast del teixit ossi, provocant dolor a les articulacions, degut als anys o a l'inactivitat en períodes prolongats. També solen tenir una tendència a la tristesa, amb un estat d'ànim baix. L'objectiu és, doncs, el d'enfortir la musculatura, endarrerir l'aparició de l'osteoporosi, o, si més no, frenar-la, millorar la condició i la coordinació i la memòria, mantenir o perdre pes, prevenir l'arteriosclerosi i millorar el son, entre altres. Com veuen, en el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre persones grans. Cada dimarts els presenta els convidats el senyor Josep de Martí. Avui en Josep està de viatge. Qui ens presenta els convidats serà el component de l'equip d'És Gran Ser Gran, en Carles Reixac, treballador social, especialista en dependència i gent gran. Carles, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Avui és el teu debut de presentador, eh?
Totalment.
Molt bé. Doncs, felicitats. Endavant.
Doncs mira, jo avui volia començar amb una notícia que he trobat, i és que és molt curiosa perquè aquesta notícia ve directament des de Nord-Amèrica. I és que a Nord-Amèrica, quatre germans de 101, 103, i 109 i 110 anys il·luminen els gens de la longevitat. I és que tot s'emmarca en un projecte bastant complicat sobre que estudia l'ADN i el que es busca és envellir més tard. Saps, però, quin és un detall molt curiós d'una pregunta que li va fer el doctor Nir Barzilai, que és el director d'aquest projecte, a un d'aquests germans?
No, quina?
Doncs resulta que el doctor li va preguntar a la senyora Helen, que és una d'aquestes germanes, li va preguntar: senyora Helen, a vostè ningú li ha preguntat mai el per què no deixa de fumar? I diu: sí, clar, però el problema està quan els doctors que m'anen dient tots han mort abans que jo.
Clar, vol dir que ells fumaven, doncs?
Clar. És a dir, els metges no fumaven, però havien, els metges no fumaven, però havien mort abans de la Helen. De fet, aquesta senyora va morir fa poques setmanes d'ara amb quasi 110 anys, ni més ni menys que 110 anys.
Déu-n'hi-do.
Ja. I és més, el seu germà Irving Kahn va ser una llegenda de Wall Street. Segons es comenta, va començar a treballar a la borsa de Nova York poc abans del crack del 1929 i va seguir anant a treballar com a analista financer fins poc abans de la seva mort el 2015 amb 109 anys.
Carai.
Abans també va morir el seu germà Peter, el 103, i la seva germana Lee, el 101 anys. I és que germans Kahn demostren que tenim la capacitat com a espècie de viure fins als 110 anys de manera saludable. Els quatre germans van tenir salut fins al final de la seva vida i també mostren, òbviament, perquè també és evident que existeix un factor genètic, perquè també pots tenir molta molt bona vida o molt mala vida, però també hi ha un factor genètic.
Clar.
I és més, el doctor diu que el 60% dels nostres homes centenaris i el 30% de les nostres dones van fumar durant un llarg període de temps. Gairebé el 50% eren obesos durant la seva vida i menys del 50% també feien exercici. És a dir, no eren gens saludables, gens. I tot i així tenien gens que els protegien.
Aquests senyors que fumaven, quan devien obrir el paquet de tabac, el fumar mata, devien riure. Perquè,
totalment, clar. Jo fumo fa molts anys i aquí estic.
Clar.
105, 110.
Eres un exemple, sí.
Clar que sí.
Mira.
Doncs mira,
excepcions que sempre hi ha a la vida.
Exacte. Doncs avui ens acompanya per parlar del tema aquest de fer-nos gran i de dependència el senyor Andrés Rueda. L'Andrés Rueda és president d'ESCAT, que és l'associació de professional catalana de directors de centres i serveis d'atenció a la dependència. Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
¿Cómo estamos?
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres i parlant de lo que és el motiu de nostra feina, que és la gent gran.
Exacte, la dependència. Molt bé, doncs tinc per a ti algunes preguntes i es empezamos. ¿Com està el desarrollo hoy en día de la ley de dependència en España?
Bueno, la ley de dependència hace un año y pico hizo su 10º aniversario y es un periodo de tiempo suficiente para evaluar teniendo en cuenta que los primeros años se dedicó pues a su implantación, desarrollo, pero con 10 años ya se puede hacer un primer balance, ¿no? La ley de dependencia ha significado un antes y un después para el envejecimiento en España. La posibilidad de que se regulen centros, de que se acrediten, de que exista una aportación económica por parte del Estado que ayude a llevar algo mejor el proceso de envejecimiento, siempre es bienvenido y era necesario. Por lo tanto, la dependencia, podemos decir que ha tenido una salud que se ha ido desarrollando poco a poco, a pesar de que se fue una ley que nació sin presupuesto. También era muy difícil presupuestar algo que no sabías cómo iba a evolucionar. Pero hoy es una ley consolidada, es uno de los pilares del estado de bienestar y tenemos que llamar a la rebeldía a toda la población si tiene la más mínima sospecha que se les va a hacer un recorte en sus derechos a la prestación por la dependencia. Esto tiene que ser un llamamiento público. Tenemos que exigir que la ley de dependencia se cuide porque es quien nos tiene que cuidar.
Y en este caso, en Cataluña, ¿cómo estamos en relación a otras comunidades?
Bueno, estamos mal. Estamos bastante mal. Cataluña sufrió durante el periodo del gobierno de Artur Mas, de la consellera Neus Munté, unos recortes demoledores en la dependencia. Significó que nuestra comunidad atrasara mucho en número de dependientes y en prestaciones. Tenemos que decir que andábamos sobre 137, 138 mil dependientes y bajamos hasta 120, 127, 120 y algo. Ahora vuelve a repuntar, parece que nos vamos recuperando, pero somos la segunda comunidad por la cola en prestaciones hacia los dependientes, tanto de grado 2 y 3, que son grandes dependientes, como de grado 1. Por delante de nosotros es que están todas las comunidades autónomas, podemos recitarlas. Bueno, nos disputamos el último lugar con Canarias. Pero claro, es que antes tenemos Andalucía, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia. Es que tenemos toda España. Sabemos que la ley de dependencia, al nacer sin presupuesto, ha sufrido varios recortes por el Partido Popular, durante el gobierno del Partido Popular, y las comunidades autónomas les ha tocado pues aportar algo más de lo que debieran, aunque también es cierto que por otras vías, fuera de lo que es la prestación de dependencia, reciben unos dineros. Pero con esos mismos recortes y con esas mismas penurias, pues Castilla-La Mancha le falta por atender un 2% de las personas. O Castilla-La Nueva, perdón, y nosotros nos falta un 37%. Nos tendríamos que preguntar cómo gestionamos los recursos que tenemos. O sea, no solamente es un problema de qué tengo, sino cómo lo gestiono. Porque si soy manirroto, pues claro, pues tengo menos capacidad de hacer una buena gestión.
Y en un futuro, entonces, ¿qué va a pasar con la aplicación de esta dependencia para gente que hoy tiene 50, 60, 65 y más años?
Bueno, yo creo que la situación que tenemos hoy puede que sea irrepetible, porque la pirámide demográfica, que ya empieza a ser pues casi una tendencia de pirámide invertida, nos va a tener pues que tengamos que atender a una población muy anciana, muy sobreenvejecida. Este sobreenvejecimiento pues conlleva mayor nivel de dependencia, con lo que entonces vamos a tener que atender a mucha gente. Y aparte de que tengamos que atender a mucha gente, que es una parte, no vamos a decir del problema, pero es una parte de la fotografía de la realidad, vamos a tener a menos gente en condiciones de poder atender tanta gente. Con lo que es un problema doble. Es un problema de quien ha de recibir la ayuda y de quien tiene que prestar la ayuda. Exacto. Estamos ahora pues asombrados porque decimos que en Japón están robotizando, pues se está robotizando cosas, se empiezan a pensar cosas en España y necesitaremos de tener mucha imaginación, ser muy escrupulosos con los recursos y sobre todo una cosa que pedimos continuamente a los políticos y es que desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la equidad social, es injusto y denunciable que hagamos diseños de grandes centros con mucho espacio y con muchas comodidades para atender a un número de personas muy reducido, mientras la gente se muere en la calle en una lista de espera desatendida, con una prestación concedida y con un derecho subjetivo. Esta doble vía de una dependencia top ten, vamos a llamar 5 estrellas o 4.
Alto standing, sí.
Alto standing. Y una dependencia cero con gente que muere nos debería hacer reflexionar muy mucho porque nosotros mañana vamos a estar en esta situación. ¿Y quién es el político que me va a decir, pues mira, a Marc le vamos a dar un centro 3 estrellas o 4 estrellas, pero a ti vamos a dejar que te mueras en la calle? Bueno, ni yo quisiera ser una de esas personas que mandan ni una de las personas que padecen, pero los ciudadanos tenemos que estar muy alerta porque hay mucha demagogia y lo que tenemos que pensar es que si no podemos tener arroz de marisco para todos, pues tendremos que comer arroz blanco. Lo que no puede ser es que yo coma arroz de marisco y tú no comas nada. Esto es lo que no puede ser y tenemos que denunciar. Y este es el gran riesgo de la perspectiva demográfica que tenemos.
Estaba pensando cuando has dicho que, bueno, que Cataluña, que así seamos los últimos en la lista, ¿no será porque el gobierno del PP es donde más recorta en Cataluña y donde vienen los ministros, se permiten venir a Cataluña a decir nos hemos cargado la sanidad mientras hablas de Castilla y en Castilla están atendiendo las urgencias en la calle o en los pasillos y en Cataluña todavía se atienden en el box? Se atienden como personas. No creo yo que estas personas la sanidad la tengan mucho más avanzada que nosotros. Lo que pasa es que Cataluña creo que es donde más el gobierno se cepa en los recortes, porque el primero en incumplir la ley de la dependencia ha sido el gobierno del PP.
Bien, yo te haré un apunte sobre este particular, ¿eh? Mira, nosotros, según Imserso, hoy en Cataluña tenemos los últimos datos, te los digo porque los estamos sacando ahora estos días. Según Imserso, hoy tenemos en Cataluña 144.639. Estos son datos del día 30 del mes pasado. Según Treball, Bienestar Social y Familia, tenemos 163.562. Tenemos prácticamente casi 20.000 personas de desfase en una cifra estadística en el siglo XXI de la globalización. Primera cuestión, eso es inadmisible. ¿De quién es esa culpa? Bueno, si detrás de cada una de estas personas hay un número de identificación y una prestación económica. Yo no acabo de entender cómo es posible que nosotros, Imserso, nos pague por el equivalente de 140.000 cuando tenemos 160.000. ¿Qué ocurre? Imserso dice, es que no me llegan los datos. Cataluña dice, no, sí que se los mando. Yo como ciudadano digo, os debería dar vergüenza a unos y a otros de que no nos cuadren las cifras por estos números.
A unos y a otros sí.
Claro, a unos y a otros.
No solo Cataluña.
No, no, en absoluto, no. Esto, la realidad de Cataluña es una fotografía en cuanto a la aplicación, pero mira, nuestra asociación a nivel estatal, le hemos dado el premio Corazón de Oro a la ministra del PP porque pensamos que se puede hacer más. Nosotros tenemos acreditada la lucha por la dependencia a nivel nacional, pero cuando estamos en Cataluña, cuando estamos en La Rioja, pues hacemos la foto. Y la realidad es que estamos en esta situación. O sea, es un dato, no es un tema, es un dato. Responsabilidad, yo creo que hay corresponsabilidad. Pero los traspasos a dependencia se hacen en función del número de dependientes. Por lo tanto, proporcionalmente, son los mismos traspasos que se debían de traspasar a todas las comunidades. Nosotros pedimos transparencia con los números, y la transparencia tiene que ser del gobierno central, del primero, y del segundo, de los gobiernos autónomos.
En todo caso, un día me comentaste que estabais haciendo una ILP. ¿Puedes comentar un poco qué es una ILP y cómo está en el Parlament?
Sí, mira, los directores de los centros, aquí se han sufrido recortes, como en otras comunidades, ¿eh? Y pensamos que es indigno hacer un recorte a un cuidado básico hacia la vida humana. Y salimos a la calle a recoger firmas, a hacer una iniciativa legislativa popular para pedir a nuestros representantes que los pagos a la dependencia sean finalistas. O sea, que este niño que tiene una parálisis cerebral y que tiene 10 años y que está en la calle, su dinero sea para ese niño, no sea para otra cosa que no sea para él. O para mí, si soy más mayor y tengo Alzheimer y me tienen que ayudar, que este dinero sea para mi cuidado, que no sea para otra cosa. Porque yo tendré 90 años, estaré en la calle, es que no sabré ni robar, me moriré. Y consideramos que todo el dinero de la dependencia, como el dinero de las pensiones, ha de ser finalista. Por eso hicimos esta iniciativa legislativa popular, recogimos las firmas, la aceptó a trámite el Parlamento de Cataluña. Solo hubo un partido político que votó en contra, que no lo diré puesto que eso ya es historia, y todos los demás votaron a favor. Con todo este tinglado que tenemos ahora en el Parlamento, que no acaba de rular con normalidad, pues está pendiente de que puede ir a un pleno y veamos a ver si realmente los diputados pues votan como lo que sea un dinero finalista. Esto es una ILP. fue un acto combativo de las direcciones de los centros en pro de nuestros conciudadanos y un acto absolutamente solidario.
En todo caso, ¿qué va a pasar con la explosión demográfica?
Pues que va a ser un problema. La explosión demográfica, pero a ver, va a ser un problema. Lo que pasa es que nosotros tenemos capacidad, si sabemos que vamos a tener un problema, de ponernos en guardia ante el impacto de ese problema. Lo que no podemos es decir, vamos a tener un problema de explosión demográfica, vamos a tener un problema de necesidad de plazas, y en cambio no estemos preveyendo esa necesidad, porque sabemos que va a ser un problema. Por lo tanto, podemos hacer una política preventiva. Aquí estamos profesionales de sanidad y primero promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento. Nuestra obligación es hacer promoción de la salud. Nuestra obligación es ahora prever qué es lo que va a suceder. Mira, por puro crecimiento demográfico te voy a dar una cifra, no para que se asusten nuestros oyentes, pero sí para que sepan.
Asustes, no.
Sí, para que sepan el impacto de lo que hablamos. Si hoy calculamos y cogemos datos inserso, porque los datos inserso es estadística nacional y detrás de cada dato hay un euro. Bien. Nosotros hoy tenemos una lista de espera de 29.000 personas de grado 2, 28.000 personas de grado 2, grado 3. Y tenemos alrededor de 60.000 plazas de centros. Dentro de 9 años, que es ya mismo, porque la ley de dependencia fue hace 10 años y no nos hemos dado cuenta, posiblemente tengamos 172.000 personas de dependientes con prestación, manteniendo las proporciones de dependencia que tenemos ahora, es simplemente por incremento de población. Tendremos una lista de espera de 36.000 y necesitaremos haber tenido 78.000 plazas. Construir de 64 a 78, construir 14.000 plazas. Vamos a coger Barcelona ciudad. ¿Dónde están los terrenos para poderlas construir? ¿Cuánto vale? ¿Dónde están estos equipamientos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Construir las plazas y llevar a nuestros familiares no sé dónde?
A Cocerola.
Tendremos que replantearnos muchas cosas. Tendremos que replantearnos el modelo de centro. Tendremos que replantearnos muchas cosas. ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo ya para preocuparnos sobre esa explosión demográfica? Lo que no podremos decir luego es que nos ha pillado el toro y cuando hemos tenido tiempo de preparar, pues no estamos haciendo nada. Nosotros lo denunciamos cada vez que tenemos oportunidad y os agradecemos estos minutos, pero es que a la gente le tenemos que llevar la sensibilidad de que tenemos poder, de que nos tenemos que empoderar de lo que es nuestro derecho.
Claro, es que en relación con esta explosión demográfica que comentabas y también el tipo de centros, digamos, alto standing o 5 estrellas que decíamos, claro, es que ¿cómo ves tú el futuro de atención a los dependientes? ¿Qué tipo de centros crees que hacen falta entonces?
Bueno, primero han de ser centros muy flexibles que se puedan adaptar con facilidad, o sea, que no haya un encorsetamiento normativo, porque esta avalancha cuando caiga va a ser una lluvia contumaz de dependientes uno detrás de otro. No vamos a tener paréntesis, ¿eh? La demografía es un caudal. Primero, deben ser centros flexibles, con capacidad de adaptación. Segundo, tenemos que pensar muy en serio, es que la contención domiciliaria, el trabajo a nivel de domicilio para que las personas estemos en nuestra casa todo el tiempo que podamos, se deberá de potenciar mucho. Esto quiere decir que hace falta mucha gente, mucho trabajador que se distribuya por atender estos domicilios. Tendremos que decir, oiga, ¿es justo que tengamos, pues esto, 20 metros cuadrados por persona cuando igual no se puede desplazar porque su nivel de dependencia no tiene capacidad de desplazamiento? Hoy tienen este problema en Canadá. Hoy tienen el problema en Canadá de que tienen que juntar personas pero no tienen espacio. Bueno, si ya tienen este problema, ya sabemos qué va a pasar, pues empecemos a hacer normativas flexibles, elásticas, modernas, imaginativas, contención doméstica, centros flexibles, centros cerca de donde vive la gente. Igual no tenemos que hacer un diseño de un centro de 200 plazas, porque ni tenemos espacio, ni tenemos dinero, ni es sostenible cuando podemos hacer pequeños centros de 10, 15, 20 plazas cerca de donde viven las personas. Hemos de tener mucha imaginación. Yo no me atrevo a dar una receta. Lo que sí que me atrevo a decir es que con la normativa que tenemos hoy es imposible que podamos ni siquiera aproximarnos a atender la primera demanda de 9 años. No te hablo de la de 20, que esta es mucho mayor, ni te hablo de la de 30. Con la normativa que tenemos hoy es actualmente, o sea, es absolutamente imposible por la cantidad de metros que necesitamos para poder hacer una estructura de asistencia a nuestros mayores.
Pero sobre cómo tratamos a las personas mayores, por ejemplo, en los centros, está también el tema ahora muy en boca de atención centrada en la persona. ¿Tú qué opinas sobre este tema?
Bueno, no hay nada que nos pueda gustar más que ser mimados, reconocidos como personas, reconocidos en nuestra identidad. ¿La habilidad dónde está? La habilidad está en que podamos me puedan atender a mí como Andrés, te puedan atender a ti como Carlos, y al mismo tiempo nos puedan atender a los cuatro sin que nos despersonalicen, porque lo que yo no puedo pretender es que la atención centrada en mi persona me exija un cuidador cada 8 horas para mí, porque yo mi demanda puede ser ilimitada. Porque entonces, si ya es ahora muy difícil de mantener esto económicamente, pues más difícil sería. O sea, la atención centrada en la persona yo la concibo en cuanto a que sea una atención programada para que me atienda como individuo, pero dentro de lo que es una atención a más de una persona, que no sea individualizada al extremo. ¿Por qué? Porque si no es, bueno, me dices me gusta, digo no, me gusta no, me encanta. Pero si algo me encanta es utópico y no es realizable, es frustrante. Por lo tanto, lo que debemos hacer es una geroasistencia que sea vivible, que sea viable y que sea equitativa.
También aparte sobre el tema de los, digamos, el cohousing, las viviendas compartidas, esto se llama pseudoapartamentos como en casa. ¿Qué opinión te merece el tema? Y también importante, ¿qué limitaciones tienen?
Creo que estas iniciativas son buenas. Son buenas y debemos pensar en ellas, adaptarlas a nuestra mentalidad. Son muchas iniciativas que vienen de fuera, adaptarlas a nuestra mentalidad. Nosotros hacemos mucha vida exterior porque tenemos una climatología más benigna que en otros sitios que tienen más frío y están más en espacios. Quizá nuestro concepto de distribución de superficies útiles ha de ser mixta entre exteriores, interiores y no tanto referido a espacios cerrados. Pero todo lo que puedan ser promociones de autopromoción entre las personas para prever su futuro, sus cuidados, cómo ellos lo ven, me parece fantástico. Lo que pasa es que después tenemos que pensar que esto se encadena, porque cuando yo estoy preveyendo eso, soy muy mayor, pronto me moriré y ha de venir otro, que no puede tener una idea totalmente diferente a la mía. O sea, yo creo que estas son ideas buenas para una forma más de atención, pero que, bueno, deben convivir muchas formas de asistencia, porque debemos ser imaginativos y hay fórmulas que valdrán para unas realidades, pero no para otras.
Y también, en todo caso, en todo este proceso de vivir en una residencia, en apartamentos, en centros de día, todo esto también está muy implicado los familiares de estos dependientes. ¿Qué opinas? Es decir, ¿cómo lo padecen? ¿Cómo actúan?
Pues como nosotros y como la vida, pues de toda y la vida del Señor. Hay gente magnífica, extraordinaria, que entiende perfectamente que su función como familiar es cuidar a su familiar que está en la residencia, atenderlo en lo que es su vida pasada, en reminiscencia de sus historias vividas, darle cariño, darle calor. Pero también tiene que saber medir la distancia de cuando un profesional actúa, dejar el terreno para que ese profesional pues pueda trabajar. O sea, nosotros somos un equipo. Somos un equipo, somos el Barça. Somos el Barça porque atender a las personas requiere los mejores. Pero el Barça no sería el gran equipo que es con 11 Messis. Necesita Messi, necesita un lateral derecho, necesita un centrocampista, necesita la atención a las personas también es muy plural. Y el familiar tiene un rol que es el que debe adoptar sin invadir los otros. Como las otras personas tampoco deben invadir roles que no les pertenecen, pero el médico ha de hacer de médico, el cuidador ha de hacer de cuidador, el fisio ha de hacer de fisio. Otra cosa es que luego tengamos unos conceptos de transversalidad y tengamos unas polivalencias que serán absolutamente necesarias, pero los familiares yo creo que su figura básica es lo que es ser la familia, darle amor, darle cariño, permitirle que tenga calidad, que tenga caliu y permitir que los equipos trabajen, porque el objetivo es el mismo de todos.
Y finalmente me comentabas que vais a hacer una jornada sobre caídas y contenciones dentro de las jornadas Firagran. Abans, deixeu-me comentar que Firagran és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu realitzar accions per millorar la qualitat de vida de la gent gran, promoure un envelliment actiu i participatiu i defensar els drets de la gent gran. És Firagran qui promou aquesta fira que es fa cada any, a Jornades Firagran, i que es farà del 23 al 26 de maig a la sala Marquès de Comillas de les Reials de Barcelona. Però també fan alguns actes, com per exemple aquesta jornada tècnica d'ESCAT, en la qual es parlarà a la Casa del Mar. També, com te comentava, sobre Firagran i vostra jornada de contenciones, què opines com president d'ESCAT sobre tot això?
Bien, comentábamos fuera de micrófono que el tema de las caídas en el sobreenvejecimiento de la población, ya hay científicos que lo consideran como una epidemia. Todas las epidemias deben tratarse desde un enfoque científico, sin apasionamientos, sin atendiendo a la realidad que es. Las caídas es un grave problema para la persona porque daña su calidad de vida. lo primero que deberíamos hacer es intentar promocionar que se caiga lo mínimo, dotarlo de buena forma física, trabajar sus reflejos y durante toda la etapa de la vida que pueda cuidar esta parte, cuidarla. Pero después habrá momentos en que tendremos unas pérdidas de tonos, tendremos un incremento muy alto de caídas. Como comentaba antes el compañero fisioterapeuta, los problemas de la osteoporosis son graves y cuando estamos sobreenvejecidos y quizá en vidas urbanas con poca actividad física, aún tenemos más pérdida de cal y aún tenemos más riesgo de osteoporosis. El tema de las caídas es algo que nos preocupa mucho, porque una caída es importante, pero nos preocupa también mucho que el exceso de celo para evitar caídas condicione una excesiva inmovilidad de las personas. La prescripción de una contención ante unos riesgos de caída es una prescripción médica. Nos consta a los directores que los médicos se piensan mucho, mucho, mucho esa prescripción, como se piensa cualquier prescripción de cualquier medicamento que pueda tener contraindicaciones. Y cuando lo hacen o cuando no lo hacen, es porque piensan que es lo mejor para esa persona. Ojalá fuéramos videntes y tuviéramos la certeza a priori de que nuestra decisión es siempre acertada, pero siempre tendremos un margen de error en quizá no haberle dado una ayuda de contención y que caiga y nos sabrá muy mal, o quizá en haberlo contenido y aquella persona pues hubiera podido tener más capacidad de movimiento y nos sabrá muy mal. Es muy difícil acertar, por eso planteamos este debate con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Abogados. Queremos saber el marco jurídico para nuestros residentes y para nosotros, cómo está, dotarnos de unas situaciones de cómo te diría, confraternidad, de contubernio, de simbiosis, para que un poco entre todos pues vayamos cada vez atendiendo mejor a nuestros ancianos.
Es importante, entonces, que en estas jornadas, aparte de que también vengan muchos técnicos, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, gerocultores, también venga gente mayor, que es la que también va a Firagrán, a también aprender un poco del tema.
Serán bienvenidos, porque es muy importante que las personas conozcamos el gran esfuerzo que tienen los profesionales entre decisiones que parecen banales. Hay decisiones que parecen muy simples, pero tienen una trascendencia, una carga ética, una carga emotiva importante, y nos hace dormir mal. Y siempre es muy conveniente de que todos sabemos que todo cuesta para que todos cuidemos mejor a todo. Este juego de palabras creo que es importante. Serán bienvenidos, serán bienvenidos todas las personas que vengan.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, parlant de les persones grans, què millor que escoltar l'Abuelita, interpretada per Dani Martín. Escoltem-la.
Y ahí estarás recuerdos, tan solo está, le falta el suelo. Él le pide al sol dejar de ser, cerrar su historia. Él cree que encontró ya su final, llegó su hora. ¿Y dónde está el botón para entender algunas cosas? ¿Cómo tanto afecto va a acabar si hay memoria? Y ahí estará echándote de menos, mirando atrás con su silencio. Y ahí estará muriendo de recuerdos, tan solo está, le falta el suelo. Y ahí estará. Despierta, que ya estás con ella, cerca, siempre cerca, vuestra eternidad.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Doncs sí, nosaltres continuem més gran ser gran. Abans obrirem les línies telefòniques per si algun oient ens vol explicar alguna anècdota que hagi tingut en una residència, a casa seva, que hagi caigut, el que estem parlant ara, doncs sàpiguen que ho pot fer marcant dos números que els donarem. Prenguin nota, és el 93-409-2771 o el 93-409-2772.
Doncs avui també comptem amb la presència de José Luis Montserrat, director de Palau Residencial a Palau de Plegamans.
Hola, molt bona
endavant.
Tarda.
Bona tarda. Digue'ns.
Hola, bona tarda. Doncs avui venia a parlar-vos d'un tema diferent, com algunes de les col·laboracions que faig. Volia intentar explicar una miqueta la diferència de concepte del tema sanitari i social. Hi ha moltes persones que accedeixen a serveis públics, ja sigui en centres públics o centres, ja sigui en una plaça pública, diguem-ho així, però no entenen ben bé la diferència. Llavors jo volia explicar una miqueta doncs, quines diferències hi ha i acabar fent unes reflexions. No?
L'altre dia m'ho van preguntar i la veritat no vaig saber ben bé què explicar. Doncs mira, fantàstic.
Doncs mira, Marc, t'ho explico. Doncs nosaltres rebem, com a ciutadans, hi ha una sèrie de serveis sanitaris, ja siguin des dels hospitals, els CAPs, el tema de serveis d'urgències, de diferents tipus, i una sèrie de serveis socials. Ja, per exemple, el tema de residències, podríem parlar-ne, no? Però hi ha, a vegades, una sèrie de centres que estan entremig dels hospitals i els centres residencials, que serien els centres sociosanitaris. Se'm van adonar fa molts anys que potser una persona no feia falta que estigués en un hospital per rebre segons quins tractaments. Una persona que potser necessités un antibiòtic via endovenosa, diguem-ho així, potser no feia falta accedir a un recurs d'un gran hospital per accedir a aquesta medicació o per poder fer una recuperació després d'un accident, per exemple, i es van crear una sèrie de centres amb un cost una mica inferior que el que seria un hospital, però amb una sèrie de recursos superiors a el que seria una residència. I a través d'això es van crear els centres sociosanitaris. Són uns centres principalment sanitaris, en què principalment hi ha auxiliars, infermeres, metges i una sèrie de professionals per fer aquesta recuperació, que podríem dir. Ja podria ser, hi ha algun centre que té algun logopeda per fer algun tipus de recuperació, hi ha fisioterapeutes, i principalment, a part d'altres tipologies de centres societaris, aquesta és la idea. El centre residencial, per definició, és un centre substitutori de la llar, en què la persona, com a concepte, ho considera com el seu propi domicili. Per tant, la persona sí que necessita una sèrie d'ajudes, per això està en una residència, no està en un centre, no està al seu domicili, volia dir, però té una sèrie d'ajudes, també a vegades de personal sanitari que té el centre, que a casa seva no tindria. Per això al centre se'ls va dir que haurien de tenir una sèrie d'infermeres, una sèrie de metges, una sèrie d'un grup social, ja sé, per fer una sèrie d'activitats, però la persona està al seu domicili, té una sèrie de serveis que també li venen de fora. La persona a residència no deixa de poder accedir als serveis públics del CAP, d'urgències, d'un hospital, que en un centre societari, com seria, com parlava abans, són centres més sanitaris i no accedeixen tant, no han de canviar de recurs tan fàcilment.
Jo crec que hi havia la creença de que hi anaven a parar el malalt ja terminal.
Sí.
No saben què fer en un hospital amb aquell malalt, bueno, pues que no es mori a l'hospital, que vagi... Això no és així.
No, això no és així. No. Llavors, el que volia explicar és... llavors, què ens estem trobant? Que hi ha una sèrie de professionals que la normativa va decidir posar en els centres residencials. Estem parlant d'això. Doncs un metge, una infermera, un fisioterapeuta, una psicòloga... Però la pregunta és... és el perfil, són els millors perfils per tenir una residència? Per què no m'han posat com obligatori un logopeda?
Clar.
Un musicoterapeuta? Obligatori fer teràpies amb animals? Llavors, el que hem de plantejar és... potser en el seu dia sí que va ser una gran millora, però són els millors perfils per centres? Llavors, hem de donar volta sobre aquest tema i hem de plantejar és... això què provoca? Provoca centres que siguin tots molt semblants. Tenim uns centres amb els mateixos professionals, els mateixos perfils,
clar,
i donant un servei molt similar. Si mirem a altres països d'Europa, què podem veure? Hi ha altres països que s'estan començant les residències a especialitzar, en què cada centre, evidentment, ha de donar uns serveis mínims,
clar,
una sèrie d'atenció, sobretot del tema d'auxiliars, però el centre pot decidir una especialització. Jo sóc un centre en què em vull especialitzar amb música, per exemple.
Mm.
Llavors, potser els meus professionals deixaré de segons quins perfils tenir i vull molts musicoterapeutes, vull que vinguin músics, vull que fer una sèrie d'activitats molt concrets per aquest meu perfil. I la persona, voluntàriament, pot decidir el centre on vol. El que parlava abans l'Andrés és on tenim els centres, els tenim allunyats. Doncs potser el que hem de tenir és centres, potser, més propers.
No tan grans i més propers.
O dintre del centre que puguin triar una miqueta això. Això... sí que seria una mica el que diuen, que la persona pogués triar una mica sobre les seves preferències perquè té un perfil de centre més adaptat al que ella vol, però és més equitatiu perquè és igualitari a diferents persones. No perquè jo visc a una població X, m'obliguen a anar a aquest centre, que potser no és el perfil de centre. Doncs potser jo sí que vull tenir un centre proper al meu domicili, però potser me'n vull anar a un que està a 50 quilòmetres perquè té un perfil que m'agrada molt més.
Això és el futur, tu creus?
Això podria ser el futur. El problema que hi ha és l'encursetament que diguem a vegades de normatives en què ens marca uns perfils molt concrets i que no ens deixa adaptar-nos. A mi, jo treballo en una residència, tinc uns professionals i intentem fer coses diferents. Però, evidentment, és tot per sobre del que marca la normativa i a vegades ens trobem limitats perquè hi ha una sèrie de perfils que a vegades diem la transversalitat dels professionals ha d'estar contínuament en tots els àmbits. Doncs a vegades una recuperació es barregen segons quines vegades un fisioterapeuta amb un terapeuta ocupacional. Hi ha uns segons quins moments, doncs, jo com a centre petit, si m'obliguen a tenir 2 hores de fisioterapeuta i 3 hores de terapeuta ocupacional... potser són perfils semblants que podria tenir una persona 5 hores cada dia al centre,
clar,
i potser la rehabilitació potser seria molt millor. Llavors, ens hem de plantejar si realment aquests perfils tan marcats i tan cursetats ens serveixen. I també ens hem de plantejar el tema de tenim metge, tenim infermera, però tenim el metge i l'infermera del CAP. Estem duplicant estructures?
Sí, clar, i tant.
Potser el que parlàvem de l'equitat.
Estructures costoses.
Costoses. L'administració està pagant als centres perquè tinc una sèrie de professionals quan la mateixa administració està pagant a una sèrie de serveis públics perquè li donin serveis. Estem duplicant. Hi ha una sèrie de projectes a la mateixa Generalitat que el que fan és això, doncs, parlar amb el Departament de Salut, el Departament Social, i volen intentar unificar totes aquestes professionals. Evidentment, és un projecte i la idea és molt bona, però falta veure com acabarà aquest projecte. Llavors, veig... L'Andrés volia preguntar una cosa, ens està comentant.
Bueno, és que volia incidir en el que estàs dient ara. Clar, aquí sembla que tots ens hem d'anar a morir amb els mateixos professionals que el nostre. I nosaltres som diferents i podem voler viure els últims dies d'una manera determinada. I hauríem de tenir un dret... Avui s'estava parlant en el Parlament, en Espanya, del tema de l'eutanàsia, que l'hem portat aquí, de Catalunya, allà. Bueno, ens hem de plantejar moltes coses. Últimes voluntades, eutanàsia... com vull envellir, jo igual no vull estar prenent-me l'atenció cada dia tres vegades i necessito pues, música, o necessito caminar, o necessito un altre tipus de... Perquè és mi vida i és el meu final.
Poguer triar, clar, clar. Igual que hem fet a la joventut, doncs triar de gran.
Bé, doncs el que també volíem comentar era el tema aquest justament de quin tipus de centre... podem tenir el futur si hem d'anar encaminant-nos a més a un centre més sanitari, a un centre més assistencial, o bé un centre en el qual visquem i puguem escollir quin tipus de recurs volem, si un centre més on es faci més música, on es faci potser més activitats a l'aire lliure, etc.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs bé, avui a la tarda algunes de les últimes ofertes que trobem a inforesidencias.com, on més de 800 residències, centres de dia i serveis d'atenció a domicili poden publicar les seves ofertes, són les següents. Trobem que la residència Bacumar, a Barcelona Ciutat, està buscant una gerocultora. Que Joiners, una empresa d'atenció a domicili, està buscant també una gerocultora i una infermera. Per altra banda, Sanitas Mayores Consell de Cent està buscant també una gerocultora i també una infermera. I, finalment, trobem que la residència Les Alzines, a Tarragona, està buscant un metge i també una gerocultora. Aquestes són només les últimes ofertes que hi han publicades entre avui i ahir la tarda. De totes maneres, si entreu a inforesidencias.com podeu trobar moltes ofertes, sense oblidar que es teniu algun d'aquests perfils, com poden ser gerocultora, infermera, treballador social, educador social, trobareu feina molt, molt ràpid.
Aprofitant que avui hem estat parlant del tema de... L'Andrés ha tirat el tema de les contencions, el tema de les caigudes, jo vull prendre una mica la iniciativa i voldria parlar amb el Marc, el nostre coordinador del programa. El Marc fa molts anys està treballant de fisioterapeuta. Uh-huh. I voldria preguntar-li sobre la seva experiència amb fisioterapeuta. M'agradaria preguntar-li que ens expliqués una miqueta sobre totes aquelles patologies més comuns a les persones que puguin afectar en el seu conviure del dia a dia.
Doncs mira, les més corrents, les més comuns que sempre veiem és la fractura osteoporòsica, que és l'osteoporosi, si sabem tots que és una malaltia que ha de venir de l'os, els esguinços i les luxacions, però sobretot les fractures osteoporòtiques. Un exemple és el que parlàvem l'altre dia amb el Carles, que vam estar parlant al sortir del programa, i és la fractura del coll del fèmur, que es trenca el maluc, i moltes persones doncs, diuen, mira, ha caigut, anava caminant, ha caigut, i s'ha trencat el fèmur. A vegades sí que és així, però altres vegades no és així, sinó que camina pel desgast de la persona gran, l'os està desgastat, el coll del fèmur es trenca, i evidentment, com que es trenca el coll del fèmur, la persona cau. O sigui, no cau i es trenca el fèmur, sinó es trenca el fèmur i cau. Són les que veiem molt més. També les veiem per mal que la persona, a vegades, la persona gran no portem el calçat adequat. Ha de ser calçat tancat, i a vegades veiem persones amb les cames inflamades, amb sabates que li apreten més el peu i no té un bon retorn la sang. Però la majoria d'aquestes són, el que veiem més són fractures.
En general, creus que les persones grans fan exercici suficient per tenir una bona salut física que pugui afavorir el tema del desplaçament?
Sí. Això, fixa't que els metges, quan han d'operar, depèn quins tractaments, un metge opera d'una manera, un altre metge opera d'una altra, però en què la persona gran, i tothom, si pot ser, hem de caminar, això coincideix amb tots. Hem de caminar. El que no hem de fer és forçar la màquina, això sí que és molt dolent. Forçar la màquina, no veuràs cap metge que et digui, vostè camini. Et diuen camini, camini una hora, però no et dirà ningú. Però si li fa mal al genoll, vostè no faci cas, continuï caminant. Això no t'ho diran mai, això és dolent. O sigui, és molt bo caminar una horeta al dia, ja està bé, però sempre a la mínima que tinguis un dolor, sigui on sigui la part del cos, és descansar, seure en un... Normalment, si seus en un banc, al cap d'uns minuts aquell dolor cedeix i pots continuar caminant. Sempre al límit del dolor, sempre.
Llavors, podríem dir que uns bons hàbits personals podrien afavorir el tema de patologia.
Home, sí, els bons hàbits d'una persona que s'hagi... Depenent de l'alimentació que hagi tingut, de la vida que hagi portat, amb uns bons hàbits, per suposat que viurem, si no molt més, almenys molt millor. Això segur. És molt important els hàbits de quan hem sigut joves i quan som grans, continuals. És importantíssim. La visita als controls metges, que toquen... prendre la medicació adequada, les hores adequades, tot això és importantíssim per viure molt millor, almenys el temps que hagis de viure.
I ara hi ha una curiositat. Actualment hi ha una mica de febre amb el tema de les curses, les carreres, una activitat física contínua. Sí. Això, a la llarga, com pot afectar quan siguem grans? Ens pot afectar d'alguna forma aquest canvi d'hàbits de la gent més, diguem, no tan gran?
O sigui, per fer esport ens pot afectar molt bé. Com el Carles ha començat dient, aquests quatre germans han arribat a 100 anys. Una persona que fa esport té més números d'arribar a aquests 100 anys, que de fet, cada vegada més es veuen les persones que celebren centenaris. Per tant, això és bo. El que no pot ser bo és la competitivitat. Tu fixa que, bueno, doncs, avui hem parlat del Futbol Club Barcelona, fixa que un equip de segona o de tercera, quan hi ha una lesió, de seguida posen uns esprais perquè no tinguin dolor, i el jugador continua jugant. En els equips bons això no passa, no veuràs cap equip, el Madrid, el Barça, que surti l'assetgista i tiri cap esprai. Per què? Perquè són tan eficaços, són tan bons, que anestesien. Llavors, el jugador continua jugant i potser dins d'aquell genoll hi ha un os trencat, un arrencament. I aquell senyor, que val tants milions, aquell jugador, si continua jugant es cascarà el genoll i no podrà jugar mai més. Vull dir que la competitivitat és dolenta. Ara, fer exercici i mantenir-se, això és saníssim. Per suposar que sí, de fet, és això que el Carles ja deia, arribaven els 100 anys i cada vegada hi ha més gent, afortunadament.
Jo volia recuperar una miqueta a l'Andrés i volia preguntar, el tema de l'atenció fisioterapèutica en residències, creu que és important que segueix fent?
Bueno, no sé si es barallaran amb mi. Sí i no. És molt més important cuidar una forma física des d'un concepte de salut i una vida saludable des del punt de vista físic que no un concepte de rehabilitació. O sigui, un excés de carga sanitària al final no és bo perquè ens fa hipocondriacos. I tenir metge, l'enfermera, el fisio... Contínuament tota aquesta carga sanitària tan potent es fa una mica hipocondriacos. En canvi, una activitat física saludable pues és molt millor, al final és el mateix, perquè segons quin tipus de cosa no es pot fer en un centre residencial, i en canvi ens donarà una qualitat de vida important. O sigui que jo deixem que ho deixi a l'aire.
Bé, jo volia encara, al final del programa, comentant i llegint un text de la Mariana Verónica Gallano, que ja ens va acompanyar fa uns programes, i és un text del seu llibre Sentimientos y Arrugas. El text es titula així, es diu Estefania. Comença. Vaig treure el cap a la seva habitació i vaig dir amb veu suau, bona nit. T'he despertat? Despertat? Què va? Estava distreta pensant. A ningú li interessa si dormo o no. Doncs portava una bona estona cridant a la porta i no em senties. Em va examinar amb una mirada pensativa i absent, fingint no comprendre el que li deia. Estava còmodament dins el seu llit. Li vaig deixar un got de llet i la pastilla. Bonica, tingues una mica més de fe, li vaig dir. Tens molt mal aspecte. Relaxa't, dorm i descansa molt. Demà et semblarà un dia molt més prometedor. Bona nit. Vindré al matí a despertar-te. Estirada al seu llit, va començar a recordar el seu passat. Es va espantar i va trencar a plorar. es sentia tan trista, necessito dormir una mica, es va dir. Sentia la necessitat de descans, però no aconseguia agafar el son. Aquests moments de quietud la conduïen a moments de reflexió. Eren 2:45, 3:45, les 3:05, i llavors el temps es va aturar, es va parar totalment. Es va dormir tard, però el somni semblava tan allunyat d'ella com la salut, la joventut i la força. Al final, es va quedar adormida. Al matí del dia següent vaig entrar a l'habitació de l'Estefania. Estava tombada en el seu llit, tractant de pensar. Es va incorporar recolzant-se en el colze. No vaig poder evitar arrugar el front en veure-la tan fràgil. El seu cos, en un altre temps robust, estava reduït a menys de 45 quilos. La tos era tan constant que formava part de la seva monotonia, per la qual cosa no li prestava massa atenció. Tenia la pell groguenca i quan parlava s'interrompia per passar un mocador pel seu front. Aquella àvia exterioritzava un clar matís d'amargor a la seva mirada. «Parla'm, t'escolto, això et farà bé», li vaig dir. Intentava parlar-me utilitzant les seves paraules i gesticulant amb les seves laxes i encallides mans de lànguides falanges. En un altre temps, hauria tingut unes mans molt boniques, però ara en quedava molt poc d'elles. Aquelles mans realitzaven moviments que només ella podia fer. Volia compartir amb ella el meu optimisme i convertir qualsevol record dolorós en petit i insignificant. Fer-li creure que, després d'una tempesta, sempre surt el sol. Però ella ja s'havia emportat massa decepcions. «El teu somriure és com la llum del sol després de la pluja», va dir en to desenfadat. «Gràcies», vaig dir. «La teva filla és molt afortunada per tenir una mare tan especial com tu». «Oh! Dol veure com els meus fills es van apartant de mi», va respondre. La seva veu mai deixava de ser amable i alegre, però ara sí, en els seus ulls hi havia tristesa, molta tristesa. De tant en tant, somio desperta que arriben els meus fills i torno a casa. Quan es va aixecar, va intentar dirigir-se cap al passadís que donava al jardí. Em va mirar i em va dir, «Sento com si les cames se m'haguessin convertit en pedres. Caminem juntes cap al jardí. Jo tenia la vista perduda en l'horitzó. L'Estefania, en canvi, caminava amb la mirada baixa. Que difícil és aclarir els embolics de la vida», li vaig sostenir el braç per facilitar-li la marxa. Les seves cames inflades ja no li aguantaven durant els llargs passejos que la fisio li obligava a realitzar diàriament. Abans, gairebé sempre, es mostrava tan alegre, ara, ja, gairebé mai. La veritat és que últimament em poso trista, m'adono que estic massa sola. No estàs sola, ens tens a nosaltres. La meva vida és avorrida, avorridíssima, va dir Estefania amb gest malhumorat i capcot. Es va dirigir fins al banc. Es sentia tan fràgil com una floreta apressolada pel vent. No obstant això, aquest sentiment que s'enquistava en el seu cor semblava tenir una petita base real. Es refugiava en un plou breu que otorgava una estranya solemnitat al seu rostre. I abans d'acabar, m'agradaria donar l'ocasió a l'Andrés Rueda perquè ens parli una miqueta més i faci una crida per aquesta jornada de Fira Gran.
Sí, el dia 24, al matí, a les 9 del matí, Fira Gran es dona un espai de reflexió als professionals. Serveix aquest moment de la ràdio pues, per cridar que vingui tothom, mentre més, si estem allà, més debatirem. O bé en ascat.es o bé en Fira Gran, a través de la web, trobaran el dia 24 el link per poder-se inscriure a qui es vulgui fer-ho.
Perfecte.
Molt bé, doncs, fins aquí és Gran Segrant. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Adéu-siau, bona tarda.
Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar?
Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.